Caravaneres i caravaneros, ja som aquí. Molt bona tarda, és divendres 28 d'octubre, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de Ràdio en Català, que ara sí, ja ho podem dir, tothom té carnet de conduir, menys el seu conductor. La caravana, i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa i un carnet més a la cartera, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada divendres de cada divendres ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda i felicitats.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Oi, quina veu de contenta.
Estic molt contenta i molt feliç.
A partir de demà, cotxe ja?
Sí. Ja us portaré, no patiu.
Cotxe verd, però sense contaminar.
Exacte, això sempre.
Val. Amb què ens sorprendràs avui a la cara B, va?
Doncs avui a la cara B de l'actualitat us explicaré a quina ciutat s'ha començat a rodar la nova sèrie de Netflix El Cuerpo en Llamas, inspirada en un dels crims més mediàtics que recorden. Aquesta i altres notícies curioses en uns minuts a la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Com tots sabeu o no, aquest cap de setmana tornen a canviar l'hora dels nostres rellotges. Però sabeu exactament el dia i l'hora en què ha de passar? Una hora més o una hora menys? Hem sortit al carrer a escoltar la veu del poble i saber si estan pendents de tot plegat. A més, en parlarem de la qüestió amb el nostre expert del dia d'avui, el doctor Antoni Díez, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona i cronobiòleg.
És divendres i, per tant, toca descobrir festes majors i sortir cap al territori a conèixer les seves festes. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Avui anirem cap a Girona, que aquest cap de setmana celebre la seva festa major de Sant Narcís. Quins en són els principals actes? En parlarem amb Quim Ayats, vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, però també en parlarem i de música amb el vocalista de Dala, Guillem Simó, i amb Kimberly Reluí, acròbata del circ històric Reluí, que també hi seran a Girona en aquestes dates.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa.
Roger Torné, que ens presentarà el seu primer disc, Nostos, després de guanyar fins a dues vegades consecutives el premi del concurs de Salitja. I després de parlar amb Roger Torné i escoltar la seva música en directe, un divendres més parlarem de cinema amb Víctor Rodrigo.
I a partir de les 5 de la tarda, Nina...
També ens acompanyarà, com cada divendres, la food truck d'Ada Parellada, que ens parlarà d'un clàssic d'aquestes dates, els panellets, les castanyes i els boniatos. També ens hi acompanyarà Sergi León per trobar les que considera les tres notícies més absurdes de la setmana.
I a partir de 2 de 6, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera mitja hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de música, Andreu.
Doncs sí, perquè tindrem, com sempre, cançons de caravana amb el músic Marc Pardo.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria, tot bé?
Perdoneu, anava a tossir i he vist que el micròfon estava obert, disculpeu.
Tos, escolta, és una cosa natural,
eh? Sí, no, són coses que passen, sí.
Sí, ara. Va, Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui, com cada dia, crec que és obvi qui ha estalquejat, no?
No. Avui no és obvi.
D'acord, doncs avui...
Mai és obvi, Andreu.
És que en tenim molts de convidats.
A veure, avui és el convidat principal, diguéssim, el Roger Torné, que de vegades em surt torrent, com a la Núria.
Sí. M'ha passat.
En fi, avui tenim per triar, perquè clar, aquest noi també té TikTok. Així que comencem per aquesta xarxa social que he de dir que jo no en tinc, perquè és un vici, i els vicis millor fora,
Jo sí que en tinc.
I és un vici.
És un vici i m'encanta.
A mi també. Brutal.
Bé, doncs com anava dient, mireu, ja us puc dir un punt positiu, perquè m'agraden molt els TikToks que fa, i és que fa un disc de la Marató ell sol. Ah. I direu, per què estàs dient això?
Sí.
I dic, doncs, perquè si escolteu l'entrevista entendreu el perquè, però us deixo un tastet. I és que ens versiona en català cançons dels Beatles, de Coldplay i fins i tot de l'Elvis Presley.
Home.
Però això no és el que m'agrada més, i és que ha fet una versió del Pa amb oli i sal molt creativa. Al vídeo podem veure com fa la melodia mossegant una torrada i fent servir unes quantes copes de vi, omplertes de diferent, diguéssim, pel so. Ho enteneu?
De
blaumut.
Efectivament. Pel que fa a l'Instagram, podríem dir que el té una mica més abandonadet. Però sabeu què m'hi he trobat? Doncs bàsicament que abans feia cançons dedicades per encàrrec. Una cosa que crec que és maquíssima.
Sí.
Ara bé, veredicte final. perquè aquest noi és una caixa de sorpreses, aprovadíssim, perquè l'any 2017 va fer una cançó pel grup Xou de Mataró. Home. I ja sabeu que jo i el patinatge anem de la mà, així que més que aprovat.
Anem a conèixer el teu toc, Andreu.
Doncs avui anar bé amb el metro, com o no, m'he trobat amb una cosa ben curiosa i que m'ha posat bastant dels nervis. Era la noia del costat, ja sabeu jo que miro els mòbils, i estava mirant una sèrie de Netflix. Doncs bé, ha decidit començar a passar la sèrie amb això que tens de 10 segons endavant i endarrere, sabeu?
Sí.
I mira, m'ha posat dels nervis perquè he pensat, senyora, que no s'està enterant de res.
Vols deixar la gent en pau? Que faci el que vulgui, Andreu.
Perdó.
Parlant d'això, odies la gent que...
Versió bars. Odio la gent que escull una taula de 4 persones, és a dir, una taula gran, per només estar-s'hi ella sola.
Un clàssic, eh?
Clar, després ens trobem que 3 persones hem d'estar en una taula petita.
Efectivament.
Escolta'm, hi ha països europeus on la cultura és una mica diferent i comparteixen taula.
Sí, aquí m'hi he trobat jo alguna vegada,
eh? Sí, aquí també?
Sí. Amb un restaurant, que no diré el nom, òbviament, però que són taules de 4 que es posen 2
sí,
i 2.
Sí, ja sé què em vols dir.
Pots dir-lo, això,
el
eh?
Cònic.
El cònic, no? Sí. Efectivament, sí. I a veure, si em dius que no hi ha cap altra opció, mira, ho arribo a entendre, accepto i callo, però aquesta gent que pot escollir-ho i se'n va a la taula més gran, doncs no.
En canvi, què et fa feliç?
Doncs, efectivament, que la nostra companya Núria Ros ja hagi aprovat el carnet de conduir.
Bravo!
Que tela les brases que ens ha donat arriba. Amb aquest programa. És broma, Núria. Però ja que dic això, deixeu-me dir que m'encanta, doncs, a banda de tot això, veure quan algú rep una bona notícia els ulls que se'ls hi posa.
Sí, eh?
Oh. Sí, de veritat, fixeu-vos-hi, perquè s'obren els ulls de cop...
Brillen.
I brillen. Oh. Sí. I és una cosa ben maca.
El propòsit d'ahir...
Era no dir mentides piadoses. Crec que no n'he dit ni una.
N'estàs segur?
Sí.
Va,
90% segur.
El propòsit d'avui és...
he de deixar de ser menys capricorn. Jo sóc capricorn, vale? I els capricorns tenim una cosa que som bastant interioristes, no? És a dir, ens guardem totes les coses a l'interior. Llavors, he d'intentar expressar...
Perquè dir introvertits, no, eh? Interioristes. És a dir, aneu per les cases col·locant coses. Està bé, això, m'agrada.
Sí.
No, perquè realment el nostre cos és una casa. Filosofia.
Mira, s'acaba d'inventar la metàfora per no quedar malament.
Exacte.
Volia semblar-se a la poesia de David Balaguer i no ha acabat de sortir. No ha acabat de sortir.
En fi, el propòsit és això, doncs, deixar anar una mica més a expressar els meus sentiments.
M'agrada. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra caravana i saber totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
Doncs avui, per començar amb aquesta nova cara, bé, us vull parlar de la sèrie El cuerpo en llamas, aquesta sèrie que ara fa aproximadament un mes. Us explicava, suposo que us en recordareu, que protagonitzaran l'actriu Úrsula Corberó i l'actor Quim Gutiérrez i que girarà al voltant de la història del crim de la Guàrdia Urbana. Ho recordeu, no?
Sí, home,
i tant. Sí, val. Doncs bé, la sèrie va començar amb les gravacions el passat 19 de setembre, és a dir, ja fa una miqueta, i avui hem pogut saber una de les ciutats escollides on es rodarà. Teniu alguna idea? Voleu fer...
No, suposo que Barcelona, si és la Guàrdia Urbana, no?
Sí, però crec que el crim passava en un altre lloc, no?
Sí, no? No sé, alguna així... Veiem
una cosa, el crim de veritat va passar a Barcelona. Per això ho deia jo.
Ah, sí?
Sí. N'estem segurs?
No?
No ho sé.
Crec que treballaven a Barcelona, però vivien fora de Barcelona.
Ah.
Crec que va passar alguna cosa rara, que se n'anaven cap a un pantà o cap a un camí de roda.
A una casa, no sé.
Haurem de tornar a mirar.
Sí, haurem de tornar a mirar el crim de la Guàrdia Urbana.
Sí. Bé, mentre ho consulteu, us explico. En aquest cas, la ciutat escollida és Manresa. No? Per ser més exactes, els indrets escollits són un quiosc de flors i una parada de Top Manta al bell mig del passeig Pere III d'aquest municipi, entre d'altres espais, eh? De fet, com us deia, ha sigut avui mateix quan el centre neuràlgic de la capital del Bages s'ha convertit en l'escenari del rodatge d'una nova sèrie i, com a curiositat, dir-vos que no és la primera vegada que roda a Manresa.
O més que Manresa, Catalunya Central, visca, eh?
Val, doncs...
Mira, el pantà de Foix va ser com és el crim,
eh? Ah, com era un pantà? Exacte. Jo ho sabia ja. Bueno, en aquest cas, ha estat a Manresa. A tot això també us explico que des de les 8 del matí fins ara, aproximadament a les 3 de la tarda, l'equip de rodatge ha estat també al voltant del casino de la ciutat, on han registrat algunes escenes. De fet, part de les dues plantes del Centre Cultural del Casino s'han transformat a la zona del set de gravació on es du a terme tot el monitoratge, monitoratge, ho he dit bé, sí?
Sí, sí, monitoratge.
I el visionat de les imatges. Per tant, avui, com a curiositat, ja sabeu que Manresa és una de les ciutats, perquè n'hi hauran més, on es rodarà, on s'ha rodat aquesta sèrie de Netflix, que la veritat és que tinc moltes ganes de veure.
Sí,
la veureu vosaltres?
Sí, no? Pendents. Va, més cosetes.
Doncs avui també us vull parlar de la cantant estatunidenca Katy Perry. La coneixem tots, eh?
Sí.
I és que... posat música de fons per ambientar. I és que no sé si ho sabeu, però aquesta setmana ha estat al centre de totes les mirades, i mai més ben dit, després que el dissabte passat, al final del seu concert a Las Vegas, doncs es fes viral un vídeo on se la veu com intentant mantenir l'ull obert mentre se li tanca sense que ella ho vulgui.
Sí, que fa com una ganyota, eh?
Sí, no sé si heu pogut veure el vídeo.
Sí.
El tema, molt resumit, és que va perdre el control, segons diuen, de l'ull dret, crec que era, i va com protagonitzar una lluita en plan a veure qui pot més, si l'obro, es tanca, què passa, val. Doncs, si no heu vist el vídeo, algun oient que el recuperi, perquè la veritat és digna de veure, eh? Dit això, després de dies de rumors i especulacions sobre què és el que li va passar a la cantant, alguns dels seus seguidors han volgut acabar amb el tema explicant que, atenció, eh? Tot això respon a un muntatge de la mateixa cantant, és a dir, de Katy Perry, per fer promoció d'un espectacle que està preparant per la plataforma Play, on interpreta el paper d'una nina com que es trenca, una nina trencada.
Hòstia,
sí, sí. I, de fet, ha estat la mateixa Katy Perry, la que a través del seu compte d'Instagram ha afirmat el que han dit els seus fans, que no li passa res, que tot està bé i que tot plegat doncs va ser part d'un muntatge, com us deia, del seu espectacle que va aprofitar per promocionar. Una polèmica que, cal dir, la cantant, doncs, si és així, s'ha sabut aprofitar, no només per mantenir el seu nom durant més d'una setmana al centre de l'actualitat, sinó també per aconseguir que el seu final de gira, en aquest cas a Las Vegas, doncs hagi estat a primera línia. Per tant, sembla ser que a Katy Perry no li passa res, però seguirem alerta perquè també us he de dir que no és la primera vegada que protagonitza un incòmode moment amb els seus ulls dalt d'un escenari. I sí que s'ha parlat i especulat molt per si té un problema de visió o algun problema de salut. Si la Katy Perry ens diu que no li passa res, nosaltres ho celebrem i s'ha quedat doncs amb un vídeo viral i ja està.
Katy Perry, la Marujita Díaz de Las Vegas. Va, més coses.
Més coses, acabem amb més música i avui és el torn dels Black Eyed Peas.
Cinc segons que la caravana s'ha convertit en una discoteca.
Sí, diu més coses que Simply the Best, però bueno. El grup de hip-hop estatunidenc, juntament amb la cantant brasilera Anita i el raper dominicà El Alfa, no sé si els coneixeu, doncs han presentat avui aquest temacle que estem escoltant ara mateix. La cançó rep el nom Simply the Best, és una barreja entre el pop i l'electrònica, i és una cançó que asseguren que pretén ser un cant a la vida, a la diversió i al ball. Crec que ho estan aconseguint. I res, com que avui és divendres i tenim a tocar el cap de setmana, us deixo amb aquest Simply the Best i aquestes vibres positives dels Black Eyed Peas.
Anita i El Alfa, eh? Que té nom de sèrie B, això. Anita i El Alfa, va. We about to break the la 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 after bada bada baba. We gonna rompe with Anita.
Better than this. Simply the best. 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 Tu eres palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un party, tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla, caliente a presión, marca Royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la Goya, que vengan toque el alto los de Goya.
I want this and not nothing less, all that BS put that to rest. I be living life to the fullest, that's my definition of blessed. Negative step to the left, primitive step to the left. I'll be stepping right to the higher level, stepping with giant steps. And if I fall, la 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 la, I get up and keep standing tall. Keep blocking all of them haters like I'm Kareem Abdul-Jabbar. You're rocking with the best, oh yes, for sure. We stay fresh international. And if you don't know, we gon' let you know. Tell them in Espanol.
We say esto es lo mejor, 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 lo lo mejor, 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 mira.
Ah, yeah, check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than this. No, it don't get better than this.
Vinga, va, un quart de quatre de la tarda i saludem a una altra de les Simply the Best d'aquest programa. Nina Agustí, reportera intrèpida. Bona tarda, no?
Molt bona tarda, Joan. M'ha agradat molt el que m'has dit, eh?
Veus? M'agrada lligar coses. Escolta'm una cosa, has tornat a sortir al carrer un dia més a preguntar-li a la gent del poble, a la gent del barri de Sants de Barcelona, què?
Doncs avui, Joan, he preguntat al carrer: ja sap quin dia és el canvi d'hora, senyor o senyora? Això és el que he preguntat.
M'agrada.
Bàsicament, volia comprovar que la gent sap que s'aproxima aquest canvi d'hora que avui dia molts dispositius ja fan de manera automàtica, però sí, que molts haurem de canviar les agulles del rellotge i no ens podem despistar, d'acord?
Valga'm Déu.
Valga'm Déu, que si no dilluns arribarem tard. O dimecres.
Sí que recordem que dilluns aquí tenim programa, eh?
Aquí tenim programa, però si la gent treballa o no, doncs ja és cosa de cadascú. Va, ara et diré quin... quan es fa el canvi d'horari, d'acord?
Però quin
primer, sí, quin i quan i com i on, val?
I per
però
què?
On? Aquí, val? Però ja ho tenim clar.
Va,
però deixa que sigui la gent que et sorprengui,
sí,
amb la seva varietat de dates, d'acord? O sigui, va, som-hi. Senyor, senyora, ja sap quin dia és el canvi d'hora?
Hòstia, no.
És demà?
Este domingo.
Sí, aquest dissabte a la nit, entre les dues i les tres.
Sí, domingo.
El dissabte.
El demà.
Un dissabte. Dintre de poc.
Jo sé que sabia que era ara.
Doncs segur no. Teòricament era aquest cap de setmana, però com que hi ha aquesta polèmica de que hi ha gent que vol canviar-ho, hi ha gent que no...
Sí?
I la veritat, per mi, millor que no la canviïn.
El dissabte? Bueno, la matinada del dissabte a diumenge?
Demà, crec. Per la nit. A les dues, així. O sigui, des diumenge, en teoria, no?
Sí, a les tres seran les dues.
No acabem de tenir-ho clar, eh?
Quin liu, sí, mare meva, un embolic.
Liu, eh?
Liu.
M'agrada.
M'agrada dir quin
liu. Correcte, passa'l.
Sí, no, però un embolic.
Sí,
eh?
Sí, sí.
M'ha fet gràcia dir-ho. L'etern debat entre dissabte i diumenge. Sempre que arriben els canvis d'hora, a tothom li peta el cap. Això t'agrada més, que
sí,
digui això? Li peta el cap, eh? Per tenir-ho claríssim, clar, claríssim, si busquem a Google, veurem que ens diu que el canvi d'hora es fa el diumenge dia 30 d'octubre. I clar, molta gent pensa que és la nit del diumenge a dilluns.
No.
I ep, alerta...
No.
Que es diu que és el diumenge, dia 30 d'octubre, perquè és tot just quan comença la matinada, d'acord? Ah. És a dir, la nit de dissabte al diumenge és quan fem el canvi d'hora. En resum, alerta, demà a la nit, quan siguin les dues de la matinada del diumenge, seran les 3 de la matinada... O sigui, quan siguin les 3,
aviam,
seran
aviam.
Les 2.
No,
perdó.
Nina, no,
va,
no
va,
anem
va.
Bé.
En resum,
no
alerta, ara ho dic bé, ara ho dic bé.
Va.
A les 3 de la matinada del diumenge seran les 2 de la matinada de nou. S'ha entès?
Per tant...
Guanyem una hora de foscor.
Exacte, repetirem les dues.
Sí,
de dues a tres, i hi haurà dues vegades que seran de dues a tres.
Exacte, correcte.
Sí?
El que queda claríssim és que no només ens dona aquest mal de cap, sinó que se'n presenten de nous. Hàbits, rutines, totalment trastocades, llum solar... Llavors he preguntat, els afecta els canvis d'horari a la resta?
No, crec que no.
Bueno, com que estic jubilada, pues, m'és igual. Quan tinc son al llit i quan no, pues, m'aixeco. Ja a mi no gaire.
Jo veig que és trist a l'hivern, que a les 6 de la nit sigui fosc.
Tant això de que es faci de nit tan d'hora és una mica depriment.
La veritat és que considero que no, perquè normalment sóc una persona que va variant molt la seva rutina i llavors una hora més, una hora menys no m'afecta en el seu moment.
No, que això és jubilat i la tant... Me dona igual.
Por la mañana. Porque yo vivo en una zona un poquito de montaña, entonces ahí no hay mucha luz. Entonces cuando me levanto por la mañana ya no está el sol y tengo que ir como un poco... Bueno, está más oscurito.
Yeah.
Y luego al volver del trabajo también está más oscuro.
No, porque ahora soy sin jubilada y me es igual aixecarme d'hora o...
Abans sí que sortia del despatx a les 6 i a les 6, bueno, a les 18 era nit. Ara, com tinc llibre...
Bé, en aquests moments, a veure... Et diré que sí afecta una mica, perquè el canvi
d'hàbits i el canvi que això suposa, pues sí, sí, afecta.
Sol, tu que tens un hort...
Costa, bueno, tens 15 dies per anar-te aclimatant, però bueno, em sembla que és una... O sigui, jo veig que no serveix per res.
Clar, pobre, si té un hort...
Sí,
li afecta.
Ha aparegut la companya random, no? Però sí.
M'agrada.
Molta gent m'ha sorprès perquè diuen que no els afecta. Perdona que et digui, però jo sóc team horari d'estiu. I llavors, quantes més hores de llum, millor. Si es fa fosc aviat, a les 8... O sigui, si es fa fosc aviat cap a les 6 o a les 5, a mi m'entra una depressió.
Mica depriment, sí, senyora. Sí. Compro que és una mica depriment. També és veritat que dormirem una hora més aquest dissabte.
Sí, però, mira, sincerament, prefereixo més hores de llum,
No compensa, eh?
Tu ets team horari d'estiu o d'hivern?
És que a mi m'agrada l'hivern.
Val, però és diferent. Jo t'estic preguntant l'horari.
A mi l'horari...
Què?
Podríem deixar un horari i ja està. Saps? Per mi ja estaria bé.
Doncs que sàpigues que ve titular, d'acord?
Val.
Així s'eliminaran els canvis d'hora a Europa, si els polítics es posen d'acord. Espanya es quedaria amb l'horari d'hivern i passaria al fus horari de les Canàries i el Regne Unit. Sí, senyores i senyors, Espanya es quedaria amb l'horari d'hivern. M'indigno, Joan?
Estàs indignada?
No, m'enervo, no? De veritat, no m'agrada. O sigui, tu què en penses?
Jo, que mantinguin l'horari que vulguin, però un horari únic, sisplau.
Però a tu t'agradaria que es quedés a l'hivern? Bé, és igual, a mi no ho parlem perquè em posaré encara més nerviosa. Jo només espero que no es posin d'acord.
Però que l'hivern sigui fosc ja és normal.
Ja, però tan aviat, o sigui, quan sortim de la ràdio ja serà fosc. No, a les 6 no pot ser fosc. No. Si no, que ens anem a dormir ja tots junts. No.
Tots junts?
Sí, tots juntets. Ah. La caravana.
Ja bé. Tira.
Va. Vinga, jo només espero això, que no es posin d'acord, perquè si hem de començar a viure els estius amb l'horari d'hivern, ja m'expliques tu si no seran tristes les vacances, I crec que perdem, doncs, turistes, perquè si tenim, doncs, un país que es caracteritza pel sol, doncs menys hores de sol, doncs menys turistes, no? Això és una regla de tres que m'acabo d'inventar, però sí. I com a bona reportera intrèpida he volgut saber si la gent estava amb mi. Sap que Europa planeja un nou horari, que sigui el d'hivern per a Espanya. Es quedarien amb aquest horari? Què en pensen?
No ho sé, però em sembla que seguir l'horari de Greenwich dels anglesos, unificat tot, seria el millor.
Pues malament. Perquè prefereixo el d'estiu i hi ha més llum durant el dia.
No, por favor.
Ah, pensava que era el de verano. No, amb el d'hivern.
¿En serio?
Sí.
A mí me parece que aprovecho mucho más el día cuando están más horas de sol.
Sí, eso también es verdad, sí. Porque lo veo oscuro y digo, vale, es hora de dormir.
Exacto.
Bueno, la veritat és que no puc opinar d'això perquè encara no sabria si m'agradaria o no m'agradaria. Cap problema, per la nit ve la nit bé com bé, és un horari astronòmic, per això t'he dit que per què vols canviar les coses.
Pues vaya mierda, ¿no? Sí, perquè a mi m'agrada més, jo sé si a les 8 de la tarda i encara així sol.
A mi me sembla lo millor, desde luego, aquest horari i canvi no me agrada. El que posin serà bo, no sé, suposo, el que posin.
Fa 25 anys que diuen això, no ho crec. Que cada canvi d'hora de març o d'octubre parlen de lo mateix. No s'ha fet.
No li afectaria, doncs, a vostè, que es quedés a l'hivern?
Sí. A veure, una mica mandreta fa, però bueno... Però no entenc per què, llavors no sortiria gaire econòmic a l'hora de la llum. Crec que no m'agrada. Però també perquè sóc bastant escèptica amb els canvis i tot això.
Jo pensava que era estrany, Nina, però no, una senyora ens ho ha confirmat. A mi m'és igual, que deixin una.
Sí,
tant se me'n
fa. Tens algú al teu costat, però jo estic com aquesta última que ha sonat, que és, a mi em fa una mica de mandreta i crec que no m'agradaria.
Val.
Bàsicament, el resum. Va, seria una desgràcia, Aquest és el resum.
Sí.
El David m'ha dit que està amb mi, o sigui, que ho sapigueu, Que ho sàpiga tothom qui ens està escoltant. Va, t'ensenyo el bonus track d'avui.
Bien!
Edició doble.
Bien!
Te mueres, de la emoció.
M'agrada.
Ho veig.
Sí.
El primer bonus del dia és una dona amb qui no ens hem entès gens. Però gens vull dir gens, O sigui, bueno, fliparem. De fet, quan m'ha dit que sí a la pregunta, li dic, estem preguntant a la gent del carrer si això ho faig perquè em doni temps a mirar el mòbil, posar a gravar...
Sí.
Tots aquests passos que haig de fer previs. I de fet... Perdó. I ella, que jo me'n moro,
Nina.
Sí, i ella... I ella s'ha sorprès, vale? Perquè quan li dic... Estem preguntant a la gent del carrer, em diu, no, però és que jo visc a... I em diu un altre carrer. I li dic, no.
Com?
No és literalment la gent d'aquest carrer, senyora, sinó tothom qui passi per aquí.
M'agrada.
Però, tanmateix, us deixo aquí la conversa més rara que he tingut avui. Sisplau, David, posa'l.
Que jo sóc bastant noctàmbula, no sóc de llevar-me d'hora i més ara que estic jubilada, m'entens? Llavors, clar, que a les 5 de la tarda sigui fosc és molt depriment.
Sap que Europa vol que es quedi en aquest horari, Espanya?
Sí, jo també, A més, he signat,
Però perquè es quedi l'horari d'hivern, que es faci de nit abans.
Ah, no, 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 no. Jo el que vull és que es faci de nit més tard.
Ah, doncs Europa és el que vol. Fer que Espanya es quedi en l'horari d'hivern.
Ok, doncs perfecte, primer perfecte.
No li agradaria a vostè, no?
Que es faci...
Que es fes de nit abans?
No, gens.
No s'entén res, senyora. O sigui... M'enteneu? O sigui, jo li estava dient...
O sigui,
clar, però vostè...
Ella odia l'horari d'hivern, però li sembla bé que Europa plantegi l'horari d'hivern per Espanya.
Clar, no, però sí.
No.
Sí, però no.
Cadascú té els seus gustos,
sí,
Nina.
Jo penso que ella...
Tot s'ha d'acceptar.
Jo penso que ella ha signat perquè es quedi el d'estiu.
Sí,
val?
Sí, sí.
I que realment, quan li he preguntat, doncs no se n'ha adonat, val? I en segon lloc, el segon bonus del dia és el noi que s'ha posat molt nerviós a mesura que intentava posar ordre als horaris diurns i nocturns, d'acord? Un bon embolic s'ha fet. Fot-li, David.
És una merda, ojalà no passi. Perquè es farà de nit molt d'hora i... Jo, o sigui, soc una persona de tardes i no de matins, llavors es farà de nit. Pel matí serà de dia, però estaré dormint, i per la nit serà de nit i estaré despert.
De nit, tota la nit i tot el dia...
S'ha posat molt, molt, molt nerviós. Va. Escolta, doncs, la veu del poble, donem pas al nostre expert del dia, el doctor Antoni Díez, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona i cronobiòleg. Molt bona tarda, doctor Díez.
Hola, perdó, hola, bona tarda.
En primer lloc, ens podria explicar què és la cronobiologia?
Bueno, la cronobiologia és la ciència, una part, diguem-ne, de la fisiologia, la que estudia els ritmes biològics, o sigui... És el que estudia la ritmicitat de l'organisme. Pensem que nosaltres durant el dia el cos fa infinitat de coses, doncs cada cosa s'ha de fer en el seu moment. O sigui, al dematí passen unes coses, a la tarda unes altres, al vespre unes altres. Doncs tot això ho regula un sistema, que és el que en diem el sistema circadiari, i això és el que estudia la cronobiologia. O sigui, com es regula temporalment tot l'organisme, com funciona tot aquest batibull, diguem-ne, d'horaris, etcètera, que hi ha dintre l'organisme.
Com afecten, doncs, els canvis d'horari?
Bueno, aquí s'ha d'anar amb compte. O sigui, una cosa són canvis d'horari forts, diguem-ho així, com quan fem un jet lag, un viatge d'aquests que canviem de cop, doncs 7 hores, això sí que té una incidència important en l'organisme i provoca uns trastorns, bueno, que poden arribar a ser bastant importants. I l'altre són canvis d'horari, com el que farem aquest vespre, no, aquest, demà, perdó.
Correcte.
Que som relativament petits, de cosa d'una hora, una cosa així. Hem de pensar que el nostre organisme, que té, ja us ho he dit abans una mica, que té com un rellotge biològic que va controlant tot això, rellotge cada dia s'ha d'anar ajustant a l'hora de l'ambient, per dir-ho així, i per estar preparat, per dir-ho així, per fer petits ajustos. És a dir, que un petit canvi entraria dintre del que és quasi bé fisiològic. I això li costa una mica, però la veritat és que no li costa gaire. O sigui, aquest canvi d'una hora té una repercussió, i ara paro estrictament des del punt de vista biològic. Una altra cosa ja són les coses personals a cada un que li agradi més o menys, però des del punt de vista biològic té una molt poca incidència. Sí que està descrit en alguns casos que en persones sensibles, en persones especialment nens petits o gent gran que són menys flexibles de cara als horaris, doncs pugui produir una petita alteració, petits trastorns, alteracions de son, coses molt petites, però ja dic en persones una mica sensibles, per dir-ho així. I hasta s'ha descrit que inclús hi ha un augment del risc de malalties cardiovasculars, coses d'aquestes, però repeteixo que això és amb un personal molt específic i sensible, i tot i això és, hi ha qui ho discuteix, i de forma general doncs diria que no té cap incidència, repeteixo, des del punt de vista només estrictament fisiològic, diguem-ne, no té gaires conseqüències. Ens podem trigar a adaptar una miqueta, però molt poquet, vull dir, no té massa repercussió. Altra cosa, i aquí potser em surto del què, però seria, bueno, els costums, que això sí que... A veure, estem acostumats a tenir uns horaris, llavors que el dia que ens canvien l'horari tenim, per dir-ho així, la inèrcia, que ja estem acostumats que mengem a una hora, ens llevem a una hora, anem a dormir a una hora, llavors el dia aquest que et fan el canvi, doncs clar, com que tu ja tens aquesta inèrcia, resulta que aquell dia doncs tens gana abans d'hora, per dir-ho així, una hora abans del que tocava, no? I això és per la inèrcia que tenim. Però això, el cos ho compensa en un dia, pràcticament això ja està compensat. Vull dir que sí que és una petita molèstia, però deixaríem més en molèstia que no pas en afectació o trastorn.
Doctor Díez, amb menys hores solars som menys feliços?
Bueno, és que fas unes preguntes...
És complicada.
Complicada. Si no, a veure, menys hores solars, ja no estaríem parlant tant del roig, d'aquestes qüestions de l'horari no horari. Mm-hmm. Això sí que és diferent la llum al matí o al vespre, això ho podem parlar més endavant, però sí que està descrit almenys que la llum, les hores de llum, independentment de quina hora les reps, millor durant el dia, evidentment, doncs les hores de llum sí que afecten la secreció de determinades hormones, com ara la melatonina i algunes substàncies, i quantes més hores de llum, diguem-ne, la secreció d'aquestes substàncies doncs ve alterada d'alguna forma, sí que està descrit també, torno a dir, de que quantes més hores de llum, diguem-ne, de cara a l'humor, per dir-ho d'alguna forma, aquests canvis hormonals que poden haver-hi, doncs que sí, que afavoriria d'alguna forma el benestar, per dir-ho així, no? El bon humor i el rendiment, tot plegat una mica. Això sí.
En doctor Díez, què opina vostè del pla europeu aquest que diu que es posarà l'horari d'hivern a Espanya? Com creu que afectaria la població un estiu, per exemple?
Això, ara he sentit que ho comentàveu, sí. Jo no tinc aquesta notícia específica així. Sí que sé que fa un temps, bueno, em sembla que era el 2018 o 19, es va prendre la resolució de que es volia acabar amb això dels canvis horaris i es va fer una enquesta que la va fer la Unió Europea, van contestar, bueno, molta gent, 5 milions, una quanta gent, i va sortir, primer s'havia de votar, diguem-ho així, de si es mantenien o no els canvis horaris. Llavors va sortir abrumadorament, diguem-ho així, 84%, em sembla que era, de que no, o sigui, que s'acabessin els canvis horaris. Després venia el problema de quin horari ens quedem, si ens quedem a l'horari d'estiu o a l'horari d'hivern. I aquí això ja no es va arribar a fer perquè no sé per quines raons, polítiques, evidentment, durien ser, i es va decidir que això no es faria pas. Aquest canvi, que de moment s'aplaçava, i ja no sé que això que ara tu comentaves sigui que han reprès aquesta informació, aquestes coses que et deia, però jo, la veritat, no tinc notícia de que això hagi decidit. Però, bueno, de qualsevol manera, si ens quedéssim amb l'horari d'hivern, així, que seria l'equivalent al de Portugal o aproximadament, doncs des del punt de vista, i ara parlo estrictament biològic, més enllà del que a un li agradi més el dia, que li agradi més la nit, doncs potser el més recomanable seria aquest, l'horari d'hivern, perquè d'alguna forma és el que ens fa que tinguem més hores de llum durant el dia i menys durant el vespre. I de cara al que és, i repeteixo que parlo estrictament des del punt de vista biològic, de cara al rellotge biològic, el que li va bé, per dir-ho així, són les hores de llum al dematí, que és quan es posa en hora, per dir-ho així.
Sí.
O sigui que, insisteixo en això, que des del punt de vista estrictament biològic potser seria més recomanable a l'horari d'hivern que no pas al matí. Per tant, en aquest sentit ja em semblaria bé aquest horari d'hivern. Una altra cosa és que després del vespre pues, a la gent li agradi més que tenir la nit vingui més tard per fer coses d'aquest tipus, però precisament des del punt de vista biològic el que convé és que el vespre hi hagi foscor, i quanta més foscor millor, per dir-ho així, perquè el rellotge ens anirem a dormir tenint son, el rellotge anirà molt més a l'hora, etcètera, etcètera. Però repeteixo que això és estrictament des del punt de vista biològic i de funcionament de l'organisme. Una altra cosa és això que sentia abans que comentàveu, que clar, personalment ja és una altra història. Clar. Això ja que li agradarà més un, ja que li agradarà més altre. Però torno a dir que des d'aquest altre punt de vista sí, estaria bé.
Moltes gràcies, doncs, doctor Antoni Díez, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona i cronobiòleg, per resoldre'ns la pregunta del dia i per participar a la caravana. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Nina, per portar-nos avui la pregunta del dia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i quan tornem la caravana viatja cap a Girona. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Avui sortim a...
7 minuts que passen de 3:45 de la tarda i com cada divendres, si ja teniu la sort de ser al cotxe camí al cap de setmana, us convidem a seguir la nostra caravana perquè avui sortim cap a on, Nina?
Doncs avui marxem cap a Girona, Joan, una de les ciutats més interessants de Catalunya, la ciutat que ens permet resseguir més de 2.000 anys d'història que està de festa major. La ciutat celebra les Fires de Sant Narcís, que tenen tret de sortida avui mateix, divendres, dia 28 d'octubre, i que s'allargaran fins al 6 de novembre. La ciutat és coneguda per moltes coses, algunes d'elles, la mítica jornada de Temps de Flors, pels seus equips de futbol i bàsquet i la seva fidel afició, i també és coneguda arreu del món per ser escenari de la mítica sèrie d'HBO, Joc de Trons, on la seva catedral i altres escenaris són el decorat perfecte per traslladar-se centenars d'anys enrere. Avui la caravana posa rumb a Girona.
I precisament per aquest motiu contem ja aquesta hora amb la regidora de Ciutadania, senyora Maria Àngels Sedeses. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Ara, senyora Sedeses, la nostra companya, la Nina, ens ha fet un petit un tast del que té Girona, però què és el que la fa més especial per vostè?
Bé, o sigui, jo diria que en aquest inici, diguéssim, de fires, és doncs poder donar aquesta cara amable i d'obertura a tots els que ens vindran a visitar i tots els gironins i gironines que gaudiran doncs d'unes fires amb molta il·lusió. I estem preparats.
Precisament, ara ens deia, per molts visitants que vindran cap a Girona a celebrar aquestes fires de Sant Narcís i per conèixer la ciutat, ho noten això quan són les fires de Sant Narcís? Ho noten que hi va molta gent cap a Girona o no?
Jo diria que la gent té moltes ganes de sortir. Pensem que venim doncs d'uns anys doncs de pandèmia i de situacions molt complicades, i realment als carrers ja fa unes setmanes que es comença a notar aquestes ganes de començar doncs aquestes festes, i sobretot doncs avui que ja es comença a veure doncs escenaris, ja tot preparat, tot a punt per començar doncs aquesta gran festa que són les Fires de Sant Narcís.
Doncs vinga, ja entrem de cap en aquestes Fires de Sant Narcís. De quines activitats hi podrem gaudir, per exemple, aquest cap de setmana?
Jo diria que per exemple, doncs, tindrem activitats per tothom, i recomano sobretot doncs anar doncs a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona Fires de Sant Narcís. Allà on hi trobareu totes les activitats que fem a diferents llocs doncs, de la ciutat, perquè poden haver activitats que es facin a la mateixa hora i tothom podrà escollir quina activitat doncs, li és més de gust, no? Perquè hi ha llocs doncs, que podem trobar aquesta pujada del Pilar de 4 a les escales de la catedral amb els nostres marrecs, però també doncs, podem trobar actes, doncs, actuacions doncs, en la Copa. Podem trobar doncs, altres activitats a part de Barri Vell, doncs, Sant Narcís. Jo crec que són unes fires per gaudir-se i realment sempre acompanyats de, o bé d'alguna entitat de cultura popular o bé realment doncs, de grans artistes com també ens acompanyaran aquest any.
Precisament una de les activitats més importants d'aquestes fires de Sant Narcís i que crida més sobretot al jovent són les barraques de Girona, no?
Totalment. Jo crec que són unes festes que tot el jovent espera amb gran alegria i amb ganes doncs, de poder gaudir-se i realment és allà on més podrem trobar doncs, aquests joves que aquest any doncs, es tornen a disposar doncs, per unes barraques portades doncs, per allà entitats que molta... quasi diríem, són entitats sense ànim de lucre, però que hi ha un rerefons, doncs, o pot ser esportiu, o cultural, o veïnal, que a nosaltres també ens fa molta il·lusió doncs, que es torni a veure aquestes barraques, que totes elles doncs, tenen aquesta finalitat doncs, de gaudir tots plegats i sobretot acompanyats, ja, com he dit abans, doncs, amb aquests grans artistes que ens acompanyaran aquests dies.
Avui estem comentant aquesta festa major de Girona, aquestes fires de Sant Narcís de Girona amb la regidora de Ciutadania de l'Ajuntament de la ciutat, Maria Àngels Sedeses. Senyora Sedeses, per qui desconegui la història de Sant Narcís, quin paper hi tenen les mosques en aquestes festes?
Bé, això a vegades se'ns pregunta... Bueno, jo crec que és com... realment és com una tradició que realment doncs, arrel doncs, del nostre patró ens ve molt identificat per una època i crec que nosaltres el que hem volgut fer doncs, dintre de la cultura popular continuar doncs, amb aquesta tradició i a més doncs, si teniu el goig doncs, de venir i sobretot per exemple avui tenim doncs, també tots els caps grossos i tots els gegants i les gegantes a punt de sortir perquè Girona doncs és una ciutat amb moltes ganes d'evolució, tal com demostra ja amb temes doncs, tecnològics, però també el que volem fer és, més que mai, doncs, donar a conèixer aquestes tradicions, que tal com has dit, doncs, amb mosques, però també amb llegendes, que realment també volem compartir doncs, amb tota la gent que no ens coneixi encara. I, per tant, abans del pregó també vull dir doncs, que hi ha una cercavila on ja surten doncs, tota aquesta imatgeria, diguéssim, doncs, per a posar-la doncs, al servei i que tothom pugui gaudir-lo.
Per cert, senyora Sedeses, qui el fa el pregó d'enguany?
Bé, per nosaltres ens fa molta il·lusió, és la Fundació Metalquímia. És una fundació que està en molts temes doncs, directes o indirectes en temes d'entitat social, però també cultural, amb una manera d'enfocar doncs, molt oberta i hem estat bueno, totalment tots d'acord i des d'aquí felicitar doncs, que segur que veurem un pregó original, com no podria ser d'una altra manera, i bueno, jo diria amb un punt alt de forma cultural.
Ara parlàvem de qüestions culturals, abans parlàvem d'activitats, de concerts, de les barraques de Girona. Ens ha sorprès molt aquí als membres de l'equip una activitat del programa, en concret la del dissabte a la tarda, que és aquest concert a cegues. Quan parlem del concert a cegues, de què estem parlant?
Bé, doncs aquest concert de cegues, això forma part d'un festival que ja es fa en altres llocs i és que no se sap quin professional vindrà, què serà, què és el que veurem i, per tant, Girona té tantes ganes de sortir i anar per tot arreu que ens apuntem perquè de ben segur serà acertat el que anirem a veure o el que podrem gaudir.
Maria Àngels Sedessa, regidora de Ciutadania de l'Ajuntament de Girona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i molt bona festa major.
Moltes gràcies a vosaltres, doncs, per deixar-nos participar-hi.
I marxem de l'Ajuntament de Girona per parlar amb un dels visitants de la ciutat que portaran una miqueta més de màgia també als carrers gironins, ni més ni menys que el circ històric Reluïla. El circ està a la ciutat des d'ahir i fins a final de festes, el proper dia 6 de novembre. Avui puja a la caravana amb nosaltres, doncs, Kimberly Reluï, filla de la directora del circ històric Reluï, Rosa Reluï i acròbata. Bona tarda, Kimberly.
Hola, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te com heu viscut aquesta primera jornada en terres gironines.
Molt, molt bé, pues com cada any. Cada any el públic gironí ens reu amb un aplaudiment i amb moltes ganes de fer.
Kimberly, què pot esperar la gent del vostre espectacle a Girona?
Mira, el nostre espectacle d'aquest any, Kirko, és un espectacle molt divertit, molt emocionant i molt sorprenent. Portem artistes internacionals reconeguts per tot el món, com és el nostre pallasso, David Vassallo, des d'Itàlia, que ell ha actuat durant molts anys al Circus Ringling Bros, dels Estats Units, i avui dia és un dels millors del nostre sector. També, acrobaticalment, també tenim uns números molt, molt impressionants, com és el número de barra atlètica, que presenten un trio d'ucraïnesos, realitzen unes acrobàcies impressionants i deixen el nostre públic sense alè en cada representació. També, bueno, actuem la família, la meva germana Gillian i jo, amb el número de jocs sicaris, que és una disciplina que només fan els homes, i nosaltres hem sigut, i avui dia encara som, que sapiguem encara les úniques dones al món a realitzar-ho.
Wow.
El meu pare, William, amb un número molt habilidós de malabars, i la meva mare i directora, Rosa, que presenta un homenatge al seu pare molt emotiu, el Carlos Reluí.
Deixa'm preguntar-te pel circ Reluí, perquè ja és un dels referents de Catalunya i del món del circ mundial. Com ho porteu tot plegat, això?
Sí, exactament. El circ Reluí, bueno, el circ que va fundar el meu avi Carlos, juntament amb el seu germà Lluís, és un... Bueno, nosaltres ja a Girona som 23 anys que venim per les fires de Sant Martí, com a tradició. I són molts anys ja que visitem la ciutat en aquestes festes. I avui dia que la família Reluí encara pugui pues visitar la ciutat és un honor i per nosaltres és una emoció única per al públic gironí.
Sempre us heu identificat com un circ diferent. Què és el que us converteix precisament en això, en un circ diferent?
Bueno, és el fet que tenim un circ museu, ambulant. O sigui, el nostre circ, no només artísticament parlant, que és molt, que portem espectacles a nivell molt alt, és un circ on portem carruatges i camions antics originals, com dels anys dels anys 1905. Ara mateix estic parlant amb vosaltres des de la cafeteria, que és de l'any 1925.
Déu-n'hi-do.
Sí. O sigui, tenim carruatges únics en el món, són peces úniques, i només entrar al nostre recinte és entrar en un altre univers, no? És com fer un viatge en el temps i no adonar-nos d'avui dia, no? Dels problemes i de tot el que estem sofrint avui dia.
Ara parlàvem una mica de la història del circ Reluí, que és evident, i torno a dir, perquè a vegades se'ls diu poc, i cal reconèixer-ho, que són un referent mundial en precisament aquest món. Suposo que seguir el llegat del teu avi, com ens deies, en Carlos Reluí, també us comporta una certa responsabilitat, no?
Pues la veritat que sí, però nosaltres des de sempre, bueno, jo i la meva germana som la quarta generació de la família Reluí, i és com... És normal per a nosaltres continuar, no? No ens han obligat mai a fer part d'aquest món, però, bueno, ha sigut com automàtic. O sigui, nosaltres veure el meu avi, els nostres pares, els nostres tiets, tota la família dedicant-se i donant tot el cor i tota la passió per aquest món, pues, ens ho han inculcat, no?, sense voler. Mm. I, bueno, i ara ho fem... Ho fem sense pensar a una altra possibilitat. Ho fem amb tot el carinyo i l'amor que tenim per casa nostra, perquè és casa nostra, i per al nostre públic que ha estat rere de nosaltres tots aquests anys.
Així, en termes generals, si et pregunto com està el nom del... com està el món del circ?
Jo crec que el circ està sempre molt bé, no? A pesar de les crisis i tot, és un sector que no morirà mai. Jo crec que el circ, tothom vol circ i bueno, nosaltres intentem fer el millor que podem dels nostres espectacles per al nostre públic i llavors pues, les coses bones, en teoria, no moriran mai, no? Jo tinc aquesta teoria.
Hem de deixar-nos de banda la idea que el circ només és cosa de nens?
Absolutament no. Ja fa anys que bueno, el circ ha evolucionat molt. Nosaltres volem dir, ens agrada dir que l'espectacle de circ és un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre.
Deixa'm preguntar-te també com heu viscut tota aquesta temporada de la que venim. 2 anys de pandèmia, suposo que no ha estat gens fàcil, no?
No ha sigut gens fàcil, però nosaltres hem tingut molta sort que aquí a Catalunya ens han tractat molt bé. El circ és cultura i la cultura ha sigut molt ajudada per al nostre govern i nosaltres hem d'agrair moltíssim el govern català per les ajudes que ens han donat. I, bueno, i en aquell moment estàvem confinats a Castelldefels quan va començar tot això i Castelldefels ens va deixar pues, muntar el circ i estar allà tots aquells mesos i ens han tractat molt i molt bé. O sigui que dins tota la tragèdia nosaltres ho hem aconseguit passar de la millor de les maneres.
Per últim, on us podrem veure després del 6 de novembre, Kimberly?
Marxarem cap a Sant Boi 2 setmanes i després passarem les festes de Nadal a Terrassa.
Déu-n'hi-do, no pareu, eh?
Parem tot l'any de gira.
Kimberly Raluy, filla de la directora del Circ Històric Raluy, acròbata, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i també per vosaltres. Bona Fira de Sant Narcís, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, va, 8 minuts que ens queden per arribar a les 4 de la tarda i abans d'arribar-hi del circ als escenaris de les Fires de Sant Narcís parlem també ara amb el cantant del grup Adala, Guillem Simó, qui actuaran també aquesta nit a 11:45 a la Festa Major de Girona. Guillem, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La 3, pel cant de les sirenes que n'és plena la ciutat. És una set que ofega el que se sent perdut al mar.
Estem escoltant Saber Tornar del vostre àlbum Clima, treball que us ha servit per tornar als escenaris després de 2 anys de silenci. Com heu viscut aquesta tornada als escenaris, Guillem?
Doncs la veritat és que estem super, super contents, molt agraïts també de tot el suport que estem rebent de la gent, de les ganes que hem sentit de la gent en què tornéssim i sobretot de l'acollida del nou àlbum que som conscients que hem canviat una mica el nostre estil i veure com la gent segueix connectant i segueix creixent amb el projecte ens posa la pell de gallina i ens emociona molt.
Ara parlava i us deia que tornàveu als escenaris 2 anys després. No sé si té alguna cosa a veure la pandèmia, sigui com sigui. Com has viscut aquests 2 anys de pandèmia, de confinament?
Clar, nosaltres, just abans de la pandèmia, sense saber que venia, ja vam decidir parar, perquè bueno, jo personalment vaig tenir una època una mica fluixa amb el tema dels escenaris i els focus i el tema doncs anar arreu i lidiar amb la gent, amb molta gent que venia als concerts i tot això. I llavors vam decidir parar i la pandèmia, bon, com ens ha passat a moltíssima gent, doncs ens ha ajudat a connectar amb nosaltres mateixos, no? Llavors va venir la pandèmia. Vaig necessitar doncs, tornar-me a trobar en la música des d'un punt molt més individual o en petit col·lectiu, amb el meu germà, que és qui produeix les bases, amb l'Otger també, que és teclista i també produeix, i és amb qui hem treballat sempre. Llavors ens vam posar a fer aquest disc, i ara al tornar, doncs, superreconciliat amb tot, no? Amb els escenaris, amb la idea d'anar-nos movent de poble en poble i supercontents, la veritat.
Ara dèiem també que estem escoltant aquest nou àlbum, Clima. Deixa'm preguntar-te com va ser la gravació d'aquest treball, perquè em sembla que, en el millor terme de la paraula, va ser una producció totalment casolana, eh?
Sí. Aquest és el primer treball que hem fet en el nostre estudi, que és un estudi que estem construint i encara està en construcció perquè, bueno, tampoc tenim tot el temps del món per poder-li dedicar, però ens l'hem anat autoconstruint, i a la que havíem acabat una mica una de les dues sales, doncs ja ens vam posar a produir, i bueno, el disc està gravat, com tu dius, de forma casolana, entre matalassos, per dir-ho d'alguna manera.
Què teniu preparat per un concert tan especial de les festes de Sant Narcís com aquesta nit?
Bueno, aquesta nit és l'últim concert de la gira. Llavors, serà l'últim concert que portem al directe tal com l'hem concebut aquest any, on principalment, com deies, presentem el nou àlbum Clima. I bueno, per nosaltres és acabar la gira per tot lo alt, amb un munt de ganes de tornar a la ciutat de Girona, que és on el vam presentar també el mes d'abril. A la Sala Mirona ja vam tenir molt bona resposta, i avui creiem que serà una nit que recordarem durant molt temps, no?
Suposo que a les festes de Sant Narcís, ara em comentaves altres indrets on heu tingut molt bona resposta, suposo també que noteu que la gent també tenia ganes, no?, de sortir d'aquesta pandèmia.
Sí, aquest any s'ha vist, no? I nosaltres, per exemple, dins del concert sempre intentem reivindicar, a través de bueno, un discurs i una cançó que fem, que durant aquest temps de pandèmia s'ha entès la salut d'una sola forma, no? D'una forma molt científica i totalment... o sigui, que l'entenc totalment, però al mateix temps també s'ha deixat de banda a moltes formes de salut que potser no responen a si estàs malalt o la febre o tot això, sinó a la salut social i emocional, i realment aquests espais de música, de cultura, de carrer, de places, de festes majors, també són salut, no? O així ho entenem nosaltres.
I que important, Guillem, és reivindicar-ho, que important. Ara em deies, darrer concert de la gira, no sé si properament també us podrem veure en algun lloc o no.
Bueno, aquest any ja no. Uh-huh. Estem acabant tancant la gira, com he dit, i de cara a l'any que ve tenim preparat, encara no ho hem anunciat, però tenim preparat una bona gira per l'any que ve, que bueno, tenim la contractació oberta, encara no sabem moltes dates de les que hi hauran, però començarem, pel que fa a Girona, amb un altre cop repetirem la Sala Mirona. Uh-huh. Per presentar el nou directe que portarem l'any que ve, i carregat de novetats, que bueno, em reservo una mica la sorpresa, però que hi hauran també temes nous, i també serà un doble concert on participaran artistes també que admirem molt. No?
Em deies temes nous, nou directe, intueixo que nou àlbum també.
Sí, bueno, farem un EP, és a dir, un àlbum curt. Uh-huh. Bueno, això ja ho puc dir ara una mica bastant en exclusiva, però ja aprofito per dir-ho, que serà un EP de quatre cançons amb Xalart 58, amb qui ja havia fet algun tema, i seran quatre cançons a l'estil una mica del que veníem abans, que és més Sound System, DAP, per poder també fer aquest tipus de concerts que, sense la banda, que bueno, la banda seguirà allà i seguirem fent la majoria de concerts en banda, però també portant un espectacle a l'escena Sound System, no? En la que també és d'on venim i d'on també ens hi volem quedar, no? I l'àlbum de llarga distància ja seria pues, per el següent any o per l'altre.
Guillem Simó, Adela, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé tota aquesta nova gira, tots aquests nous projectes, i sobretot que vagi molt bé el concert d'avui a les festes i a les fires de Sant Narcís. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
Avui torno en mi, avui vull tornar en mi. avui torna amb mi. Avui torno en mi, avui vull tornar amb mi.